En el 2008, un comando compuesto por 5 de los peores locutores que andan sueltos por la calle fueron encarcelados en un estudio de radio por un programa que no habían grabado. No tardaron en intentar fugarse de donde se encontraban recluidos. Nunca pudieron. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven y graban un programa quincenal. Si usted está sintonizando Radio Bronca y los encuentra, quizá pueda escucharlos.
El equipo V de Vivienda. Cada domingo de 6 a 7 en el 104.5.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer ejecutivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con los intereses generales para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Hoy, domingo 31 de enero de 2010, ha fallecido el artículo 47 de la Constitución Española, el cual salvaguardaba los derechos de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos. El deceso tuvo lugar tras una larga agonía, fruto de la especulación desaforada, permitida cuando no impulsada por la clase política.
Bueno, bona tarda. Tornem a ser una vegada més, un diumenge més aquí a Ràdio V de Vivienda, Ràdio Bronca 104.5 de la FM. I bueno, avui hem volgut començar amb aquesta introducció una mica d'això, no? De marxa fúnebre i tal, però perquè és això, no? Aquest article 47 està mort, no vol dir absolutament res per nosaltres. I bueno, avui és el 47, com bé ja diu l'article i tot això. I avui, doncs, bueno, tenim l'estudi bastant a ple. Està
a tapeït.
Està a rebutzar.
A rebutzar.
A rebotar.
Bueno, avui tenim, com no, el nostre incansable Paco. Bona tarda, Paco.
Ja és weekend.
El Paulo, bona.
Hola,
tarda.
Bona tarda.
El Carles, bona tarda.
Bona nit.
A un dels millors músics de la ciutat de Barcelona, el Quique.
Bona tarda.
I el Ramon, bona tarda.
Hola.
Bueno, recorda que estàs a Ràdio Bronca i per contactar amb nosaltres en directe pots trucar-nos, per exemple, al 93 359 49 00.
Però quantes números has dit?
93 359 49 00 amb el 34 davant.
Si truques des d'Islàndia.
Si truques des d'Islàndia, clar. I estàs escoltant, sí, el programa des de ràdio, clar.
I si truques, a, i si truques, si truques a, avui, 31 de gener, si truques al febrer és perquè ho estàs sentint. O bé el dimarts 11, no, el dimarts 2 i 9 de febrer sortirà això de 11 a 12, el dijous 4 i 11 de febrer sortirà de 9 a 10, i el divendres 5 i 12 salimos de 11 a 12.
No m'ha quedat
de la noche.
No m'ha quedat clar quin dia és avui.
Avui estem a 31 de gener de 2010.
Hoy se acaba la cuesta de enero y empieza mañana la de febrero.
Recorda que també tenim l'email, si vols enviar-nos un email, a radiovdvivienda@gmail.com o això.
Contacta amb el nostre blog, que és radiovdvivienda.blogspot.com.
Allà on pengem els podcasts del programa. I bueno, i això, no?
I anem al 47, que és especial. Aquest programa és especial, tot i que no ho sembli.
Bueno, y como es un programa especial, sigue el concurso del que nos llame, le regalamos una camiseta y una noche con Carlos.
Conmigo toca hoy.
Hoy toca.
Hoy con Carlos.
Y además, hoy hay una chapa de regalo, además de la camiseta.
Hostia, la chapa, la que os meteré yo.
La chapa de programa, que... Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Notícies.
Bé, doncs, avui hi ha una única notícia. La gran notícia és que ens hem reunit al Fòrum Social Català, uns quants col·lectius que treballem sobre el tema de l'habitatge.
Carai, és una bona notícia.
És una gran notícia. La més important de demà. La trobareu en totes les portades dels diaris... de tots els diaris nacionals i internacionals. Bé, la gran notícia és que, almenys els que hi hem anat, hem participat i estem contents d'haver-ho portat a terme. Que ha sortit un compromís per tornar-nos a reunir amb una idea de continuïtat i diguéssim que continuar juntant-nos en un foro molt més abast, a nivell de tot Catalunya, almenys. I bé, no sé, alguna opinió, alguna dada important a...
Sí, bueno, es que no hemos hecho esto, un taller en el FSK de 6 horas creo que ha durado. No ha sido un taller, un seminario al uso, sino que era más como planteado como jornada de trabajo y de sacar propuestas adelante. Lo que muchas veces se dice lo de cooperar o de hacer xarxa y creo que aquí sí que se ha conseguido pues tener relación entre los distintos colectivos y creo que se puede empezar algo importante.
Organitzàvem aquesta trobada, l'agenda UB de Vivienda, l'assemblea d'afectades pel mòbing, l'agenda 500x20 de Nou Barris, també participava l'agenda d'associació de veïnes i veïns de l'Esquerra de l'Eixample, Sostre Cívic, l'agenda d'ICAE, que és l'associació d'usuaris de bancs, caixes i assegurances de Catalunya, l'Observatori DESC i la plataforma d'afectats per les hipoteques. Aquests col·lectius, com dèiem, vam ser els organitzadors, però hem intentat fer una cosa que inclogués molta més gent que no pas únicament la gent d'aquests col·lectius i per fer una feina de tirar la cosa molt més enllà d'aquests i altres col·lectius, no? De que s'hi puguin sumar persones individuals i tothom que vulgui treballar en aquest tema. També estava la gent d'Estradel, que me'ls he oblidat.
Sí, Estradel sí que no està aquí, però no està al programa, però sí que estaven també els d'Estradel.
Només volia dir que convidem el Quique i el Ramon que intervinguin en
qualsevol
moment.
Que
està obert el micro, eh?
No, sí, ja ho feu molt bé, això de que aquí us dediqueu a arreglar el món.
Sí, sí.
Un dato que hi havia unes 3.000 persones. Hi havia unes 3.000 persones, van assistir el dissabte unes 3.000 persones i bueno, és el dato que vull donar.
Que eren totes persones humanes, a més.
Sí, sí.
Jo voldria, a més, també recordar que a més dels tallers de vivienda, d'habitatge, es van fer els tallers del Fòrum Social de Comunicació, que bueno, també va ser una cosa interessant. Jo, de fet, vaig participar després també dos d'ells i després a la tarda dos que també tenien a veure amb la comunicació, tot i que no eren del Fòrum Social de Comunicació. I bueno, en general, pues això, l'ambientillo de ara fa 2 anys també, no? O sigui, centenars i centenars de persones, fins i tot 3.000, no havia sentit la data, no sé què dirà la Guàrdia Urbana.
La Guàrdia Urbana va dir que vam ser 300, però hi ha una dada important, i és que l'Obama no va poder venir, però va enviar una carta dient que ell ja es retiraria perquè veia que ja es podia fer tot des de les bases
de la Guàrdia Urbana
populars.
Que un altre món és possible.
De la Guàrdia Urbana és molt curiós perquè sempre es queden a 300. Jo crec que més de 300 no saben comptar. Sempre es queden totes les mans.
Possiblement. De fet, ahir va tenir lloc també la manifestació per un transport públic de qualitat. No sé ben bé quin era el lema de la manifestació. Però érem 300, segons la Guàrdia Urbana. Sí, anàvem a peu. Ens anàvem transportant públicament, així és, col·lectivament.
I on va acabar? Perquè jo al carrer Palai veia que estava tallat.
No, de fet es va fer el recorregut clàssic, Palai, Via Laietana i després per Sant Jaume, però després un grup va seguir tirant cap a les Rambles i aquí ja ho van perdre una mica de vista. Però bé, també hi havia uns problemes, va haver uns canvis d'horaris, era un dia una mica complicat, però bastant digne, va ser bastant digne.
Bueno, va ser un dissabte així ple de moviment, amb el sentit social de la paraula moviment, no? Estava allò ple de moviments socials, que és del que es tracta.
I feia fred. I didn't understand just what he was afraid of. Get he was sad when silk glittered like an angel from my eye.
Ya no, si salimos del apartado de noticias, querría, si en plan no especial, sino especialmente, recordar que si estamos celebrando el número 47, es de la emisión 47, es porque, bueno, por la referencia, ¿no?, al artículo 47 de la Constitución. Y quisiera brevemente recordar cuál fue el objeto de la manifestación, lo que se presentó al principio de V de Vivienda. Vamos, prácticamente estábamos por bautizar. Y esto se presentó en el 2006. Y decía así: el objeto de la manifestación consiste en manifestar a las administraciones públicas nuestra exigencia de cumplimiento y desarrollo del artículo 47 de la Constitución Española, y consiste a la vez en comunicar dicha exigencia a los medios de información y a la opinión pública, planteando la urgencia y necesidad de estas reivindicaciones. 1. Por el derecho a la vivienda digna y adecuada y por las condiciones que impidan la especulación, recogidos ambos puntos en el citado artículo 47. 2. Por la promoción de modos de acceso a la vivienda alternativos a la propiedad y por el compromiso de las administraciones locales con un sistema de alquileres de protección oficial. Y 3. Por la creación de una agencia de control del fraude inmobiliario y de una ley integral de vivienda. Y 4. Por el establecimiento de criterios de sostenibilidad medioambiental y de objetivos sociales concretos a la hora de elaborar los planes de vivienda y las nuevas políticas públicas necesarias concernientes. Joder, quedó serio, ¿eh?
Y lo que ha llovido
y no nos estamos? Han hecho ni pizca de caso.
Bueno, igual se lo están pensando.
Vamos, yo creo que no piensan hasta...
Pero piensan.
Porque, hombre, necesita un proceso eso.
Bueno, seguimos ahí.
No entendéis de política.
Tú, Paco, ¿has preparado un digamos un mini resumen? Que eso
por aquí,
nos das un poco de miedo, pero bueno.
No.
Sobre cómo ha ido el programa de radio, ¿no? Que,
nah, en realidad,
¿qué es lo que ha ido pasando por aquí, ¿no?
Lo que básicamente he apuntado es la gente que ha pasado por aquí.
Un momento,
por la cosa
un momento.
De saludar y
definir tal. Un poco la distancia del micro, que me tenéis loco.
Jola.
Bueno. No, pero esto luego, si un caso, eso, a la hora de saludar sobre todo a quienes han hecho, joder, que es serio queda, ¿no?, de quienes han hecho posible este programa, tal vez, pero las entrevistas y tal, pues eso, luego las recordaremos a quienes han pasado por aquí. Los podéis recordar, en el mismo Blogspot están todos los programas colgados y podéis escuchar las entrevistas que hemos hecho y...
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna noticia menos?
Ya, un follón. We'll be right back.
Bueno, posarem un tema musical perquè després farem una mica de teatrillo de carrer i ara farem, posarem una cançó de Reincidentes que es diu Sin Reaccionar i que parla una mica també de la gent, no? Que està allà, que passen els problemes però que no fem res, estem com a borregaos, no? Jo què sé, una mica això. Más el directo, perdón.
Unas buenas inversiones dirigidas a campañas de publicidad convierten mal en bien y tocino en velocidad. ¡Gracias!
En 1977, el gobierno de la nación encargó a un grupo de expertos la redacción del artículo 47 de la Constitución española sobre el derecho a la vivienda. El grupo estaba formado por representantes de las fuerzas vivas inmobiliarias, compuestas por un banquero, un promotor inmobiliario, el alcalde de Riviera del Mar y un cura. Esta es la historia de lo sucedido.
Niña, tráete unos cacharros para la mesa, que paga la casa real. Vamos a empezar el tema.
Hija, el mío pónmelo sin Coca-Cola, que luego me repito. Por Dios y Santa Úrsula.
Bueno, señores, empecemos con la reunión. Pienso que la prioridad máxima es dejar todo atado y bien atado. Que todos los españoles se vean obligados a comprar una casa.
Sí, me parece bien, amigo promotor. A nosotros, los financieros, nos gustaría contribuir en darles un empujoncito. Y además les daremos toda la vida para pagarlo.
Espléndido, señor banquero. La Iglesia trabajará con toda su alma para dar el apoyo posible en esta causa. Así conseguiremos que el rebaño no se nos distraiga en cosas mundanas. Amén.
Yo os doy mi palabra de que mi partido luchará porque las operaciones urbanísticas sean del agrado de todos. Nosotros.
Perfecto. Porque va a hacer falta terrenito para construir. Que mucho monte y costa está vacío y desamparado. ¡Viva el hormigo!
Estupendo. Yo os puedo poner en contacto con ciertos estamentos internacionales.
Eso. Tenemos que empezar a trabajar para poder meter mano en los paraísos.
Amén, hijo.
Después de tan brillante reunión de majaras, llegaron al redactado final, que a continuación leerá el señor alcalde.
Bueno, al final esto queda así. Todos los especuladores tienen derecho a disfrutar de unas viviendas dignas y adecuadas, tantas como la propiedad privada pueda dar. Los poderes públicos, o sea, yo, promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este beneficio, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés TAE y el Euribor general, para impedir un derecho de los ciudadanos. La comunidad participará en las plusvalías que generen los planos urbanísticos para los bancos e inmobiliaria.
En el despacho de la Zarzuela, 3 meses después.
¡Hostia! ¿Qué es este papelejo que sale del Telefax? Pero esto habrá que maquillarlo para que lo entienda el populacho. A ver, por favor, que alguien me llame al paje para que envíe esto a los chicos que redactan la consti.
España de una patria infecta de espejo. Olá, estamos a ouvir a Rádio Vida Vivenda, frequência 104.5 FM. Saudações vindas do Porto, da outra banda. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmaia.
Bien, esta la última falca que habéis oído es desde, nos la envían nuestros amigos de Porto, desde Portugal. Un saludo para Xena y para Roger, y era con la voz de fondo de Amalia Rodríguez. Y lo que habíamos oído antes, que tiene por momentos la misma tonadilla que el himno apañó, es la pieza final de Spanish Dream, un documental que os recomendamos muy mucho, que está en Vimeo, un documental de Guillermo Cruz y Santiago Cirujeda, y que se titula tal cual, Spanish Dream, y acaba pues con ese himno cuya letra es demoledora y que tiene mucha mucha guasa, pero también mucha enjundia, ¿no? mucha cosa así como para pincharlo. Saludamos pues eso a Guillermo, a Santiago, a la gente del Spanish Dream. Y seguramente la volveremos a pinchar alguna vez, ¿no? Subiremos la letra o lo que sea.
De esta, sí. Si quieres, le editamos un CD también.
También. Bueno, de hecho, ellos tienen un MySpace, ¿no? Que es que ahora no recuerdo muy bien, pero ya pondremos el enlace en el blog. Que es...
bien censurado, como está mandado.
Como Ramoncín manda.
Perdón, tienes que decir Ramoncín, marca registrada.
Ah, perdón.
No, es verdad. TM, trademark.
Perdón, tienes razón.
Bueno, yo le llamaría...
Alguien me comentó...
Se me ocurriría otra...
Algún va comentar que volía registrar el seu nom.
Está registrado.
Sí, lo ha registrado.
Ya al final sí.
Ya está registrado, es marca comercial registrada en el Ministerio de Industria.
O sea, que pronto lo podemos tener en los supers. Y...
Pero podemos decir Ramoncete, ¿no?
Sí. Eso no está registrado.
Little claro. Ramon, Little Ramon.
Little Ramon.
Podrías poner a Ramon esa.
Mamoncín, Mamoncín.
Pero Raymond.
Mamoncín no está.
Mamoncín no está registrado.
No, cuidado que no se empapela.
No, Mamoncín, yo qué sé. ¿Quién es Mamoncín?
Bueno, volviendo al tema. Todo esto, que era el himno de Spanish Dream. El himno del sueño de la pesadilla. Y bien, ¿y ahora para dónde vamos? Vamos para...
Una puntualización.
Vamos hacia el abismo.
Una puntualización abans és que quan jo he dit que posava una cançó de Reincidentes, no sé què ha passat, que aquí m'han tocat l'ordinador i no sé què ha passat. No.
Bueno, no sé és l'espíritu del dret a la vivienda.
Que han reincidit han sido chepalos.
No han sortit, si no els sembla malament a l'assemblea, la posaré després. I però la cançó que ha sonat era de Chep Balowski, que es deia la... Vaya, no la veig.
No sé què.
La de la ciutat durmiendo.
Vale. Nos queden unes quantes secciones i unes quantes así coses especials d'este programa especialmente.
Vale.
¿No? ¿Y sí. ¿Qué haces? ¿Qué pones ahora? ¿Y ahora qué ponemos? ¿Los datos de la bolsa o...?
Sí, voy a buscarlos.
Peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
El piso en 1492.
Si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Por nuestros hijos.
Y si hay que pelear, peleemos.
Y
si hay que pelear, peleemos, que es el modo de
triunfar. Un plan de lucha.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Hay que luchar.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Con nuestro compañero de Daniel Alberón.
Bé, avui amb nosaltres està el Ramon.
Sí, petit aclariment, no és marca enregistrada al Ministeri d'Indústria.
No,
com
Ramon,
el Ramoncín. No.
És Ramon.
Sí, sí. I per tant és d'ús i lliure. Té una llicència Creative Commons aquest nom.
Molt bé. En Ramon, a part de gran amic i millor persona, participa en un projecte col·lectiu sota el nom d'Enfocant.
Sí.
I és una iniciativa que pretén tractar les carències que hi ha en els mitjans de comunicació, és així?
Bueno, sí, érem un grupet de gent que portàvem molts anys vinculats a diferents projectes comunicatius, diferents, no cal dir noms, diferents, i no acabàvem d'estar contents amb com estava funcionant aquest món del que podríem dir la comunicació alternativa, i bueno, vam decidir doncs provar el nostre propi model. Tot i que no, ja som conscients de que no hi ha tampoc la solució exacta en aquestes qüestions.
El que feu bàsicament és analitzar el tractament que se'n fa a la premsa de les notícies, o preteneu...
No, en absolut. El que pretenem és publicar notícies i opinions que siguin del... Bàsicament que siguin del nostre interès, o sigui... el lema que li van posar al lloc una mica en broma quan estava en proves li van posar les notícies que potser ens interessen, i aleshores hem decidit de mantenir-lo perquè literalment són les notícies que potser ens interessen. Bé, aleshores, clar, tampoc perquè la gent es quedi amb l'idea de que això és una pura arbitrarietat i un caprici personal, nosaltres doncs provenim d'un diguem d'una trajectòria de la que podríem dir polititzada o militant d'esquerra, diguem, alternativa o autònoma, com li vulgueu dir en aquestes coses, i aleshores és aquesta la direcció en la que anem. En els models, diguem, ara ja sí, entro més en matèria, no? Uh-huh. En els models de comunicació, diguem, alternatius, ha passat, bueno, diguem que... I jo bàsicament destacaria dues característiques. La primera, estic improvisant, això no ho tinc escrit ni res, si potser estic ficant la pota i després m'he de penedir del que estic dient. Però la primera característica que jo destacaria és que molts d'aquests mitjans estan fets o estaven fets per gent que molt ideologitzada i que feia uns discursos que, bueno, doncs això, que partien d'una base molt ideològica i, per tant, anaven sempre adreçats a gent del seu propi entorn, a gent que compartia els seus propis codis i la seva pròpia manera d'expressar-se i de pensar. És a dir, que molt sovint, per la mateixa manera d'expressar-se, es quedaven a dins d'un gueto i només arribaven a la gent que ja estava prèviament convençuda. És a dir, que aquests mitjans, tradicionalment, els hi ha costat molt a saltar-se la barrera d'arribar a la gent que podem dir normal, és a dir, a la gent que no acostuma a militar, que és la immensa majoria de la població. Potser aquests mitjans és que ni ho pretenien, però jo penso que una de les nostres intencions era, doncs, això, doncs, que la gent que jo conec i que no acostuma, o sigui, que no sap què és una assemblea, per exemple, i que no té aquest hàbit de que un cop per setmana perd una tarda ja anant a una assemblea de qualsevol història, doncs que pugui ser sensible també a aquestes notícies i a aquestes opinions, i per això doncs calia adequar també el llenguatge i els temes. És a dir, que la primera preocupació era aquesta, arribar a una gent que no té per què estar dins dels circuits de la gent, diguem, militant o de la gent polititzada. Partint a més de la idea de que actualment hi ha una despolitització tremenda de la societat, no? I després l'altre dia era un cop que ja hem superat, ja hem entrat de ple en això que es diu la web 2.0, és a dir, el món d'internet, perquè tot això ho fem a través d'internet, en què la gent ja ha passat de ser un lector passiu a ser un creador de continguts, publicant ell mateix o fent comentaris a coses que d'altres han publicat, que també hem tingut una gran experiència veient diferents mitjans d'allò que s'ha dit la publicació oberta, model que també està adoptant la premsa més convencional. Ara només cal anar, per exemple, allò que sé, a La Vanguardia o sí, a la web del diari La Vanguardia o del Público o del país i trobar-nos que també els lectors ja estan fent comentaris i mirar quina és la qualitat d'aquests comentaris i realment que poc que estan aportant. Per tant, també el que hem fet és una mena de crítica al model de publicació oberta, al model de, diguem, de que el lector posa comentaris. I aleshores una mica amb això doncs hem intentat fer un projecte que, mira, no sé ben bé a quanta gent arribarà ni tampoc sé ben bé per què servirà, perquè una altra també de les qüestions, diguem que la tercera qüestió que ara se m'està venint al cap, és que en aquestes èpoques en què hi ha una gran desmobilització a la societat, hi ha una gran despolitització, hi ha un impàs i cadascú tira per la seva banda, cadascú se centra en la seva vida privada, els moviments socials, per dir-ho d'alguna manera, fa la impressió de que a nivell de publicació a internet s'estan sobredimensionant a si mateixos. És a dir, tu mires una web de notícies alternatives i sembla que s'estigui fent un munt de coses i que molta gent estigui fent coses, treballant en diferents àmbits, en diferents sectors, i després vas al carrer i al carrer et trobes poquíssima gent, la gent de sempre, i molta gent que veies abans ja no la veus. És a dir, que cada vegada també el mitjà d'internet està, diguem que, sobredimensionant la realitat, la importància real i la efectivitat real que tenen molts moviments polítics. Un amic meu em deia que molts col·lectius som humo de pàgina web, no? És a dir, molt fum, molta web, però la web darrere de la web. O sigui, molts col·lectius realment són quatre gats i una web. I aleshores sí. No hi ha això.
Creus que aquesta... Jo estic llegint aquí dues coses. Primer, hi ha una cura d'humilitat, és a dir, fem això perquè creiem que es poden fer les coses d'una altra manera, sense tenir molta pretensió, fem el que podem. I llegeixo, puc llegir també que hi ha una manca molt gran de participació en les eines de comunicació. És això extensible, ràdios lliures... hi ha altres, televisió, premsa alternativa, i ja, com a última pregunta, rájanos un poco. No sé si has sentit algun programa, però nosaltres tenim una línia, que, bueno, no és una línia tampoc, no? És una manera de fer, que intentem ser el més espontanis possibles, sense cap tipus de pretensió, anar fent, i creiem, per nosaltres creiem que això és important, però creus que hi ha molta més crítica a fer-nos a nosaltres com a programa o a nosaltres com a part d'una ràdio lliure o les ràdios lliures o tot allò que fem?
Bueno, i com que ja he oblidat la primera pregunta, em centraré a
l'última.
La primera
era la cura humilitat, que suposo que sí. No era tant una pregunta, i la segona era què ens està passant, una mica.
Vale, sí, i aleshores, començant pel final, que deies de si ho fem bé o ho fem malament, jo crec que tampoc ens hem de flagelar. És a dir, que... jo no penso que és que nosaltres ho fem malament, ni que sigui culpa nostra el que no arribem a la gent. O sigui, jo crec que no és culpa nostra. El que passa és que de vegades tinc la impressió de que estem nedant contracorrent i que la cura d'humilitat hauria de consistir en pensar que realment estem molt sols. És a dir, la gent que encara tenim... no se sap ben bé per què, encara tenim aquesta inquietud de tenir una vida que vagi més enllà de la vida privada, que se suposa que és la que hem de tenir tots, la gent que encara tenim aquesta inquietud de tenir alguna cosa més enllà de les nostres vides privades, doncs realment som poqueta gent. I jo crec que la principal cura d'humilitat és aquesta, entendre que estem sols, que som molt pocs, O sigui, abans quan se'n deia que hi érem 3.000 al Fòrum Social Català, bueno, escolta, és que qualsevol concentració d'un equip de bàsquet, ja ni per dir de futbol, un equip de bàsquet pot aplegar més gent en una tarda. Ja no per allà parlar de grans esdeveniments esportius. És a dir, que realment la cura d'humilitat consisteix en partir de que som molt pocs, els que avui encara estem tirant d'un cert carro, i que no sabem ben bé on anem, i si alguna vegada hi ha algun canvi social a partir de la situació que tenim ara, no sé fins a quin punt serà deguda a la nostra acció o vindrà donada per una altra dinàmica de la qual nosaltres no som responsables en absolut. Poso un exemple, ja que estem al programa DVD Vivienda. Les primeres assegudes que es van fer d'UB Vivienda i les primeres manifestacions, que eren molt nombroses, això va triomfar perquè precisament perquè allà es va plegar molta d'aquesta gent que bàsicament té una vida privada i que no acostuma a portar el que jo dic que és una vida política, no? Com podrien ser les nostres ja simplement pel fet d'estar aquí un diumenge a la tarda, no? I no estar al cine o a casa mirant la tele. Va venir molta d'aquesta gent que es va sentir atreta perquè se li oferia o sentia un discurs que no estava ideologitzat, que era una altra de les crítiques, és a dir, que aquella primera mànica gran que es va... que el lema era no tindràs casa en la puta vida, doncs la gent va respondre en aquell lema perquè era, bueno, era el seu llenguatge i era el que realment ells estan sentint. Si el lema d'aquella mani hagués estat pel dret a l'habitatge, molta gent no hauria vingut. I ara he perdut el fil del que estava... això, aleshores, tota aquesta gent que va venir després, amb el temps, la majoria d'aquesta gent ha desaparegut. Ha desaparegut, per què? Doncs perquè va veure que, bueno, aquí hem fet el que hem pogut, hem fet una mostra hem manifestat el nostre descontentament, però no veiem un canvi immediat. I no veuen un canvi immediat, no estan disposats a fer-se professionals de la militància i han tornat a casa seva. Aleshores, jo crec que amb això, és a dir, el sentit de que el que fem nosaltres, diguem, la gent que porta una vida política, hauríem de pensar si realment té alguna incidència o no en la vida de la immensa majoria de les persones i si algun dia ve un canvi social serà degut a que nosaltres fem alguna cosa o no tindrà res a veure. És a dir, que de vegades em plantejo quina és la productivitat, per dir-ho d'alguna forma, o la utilitat del que fem nosaltres, que no ens pensem que són tan importants.
No, evidentment no fem això per, per una sensació de tenir un missatge més important a dir, sinó per fer... anar fent, no? A poc a poc.
No, sí, vull dir que tampoc, a part de la cura d'humilitat, tampoc ens hem de passar. Vull dir, jo penso que el que fem s'ha de fer. El que fem s'ha de fer. I de vegades et queda una sensació com dient, però bueno, i la resta de la gent, on es fica? Què està fent? Per què no està venint? Per què no té aquesta mateixa inquietud? Recordo que quan es va fer la plantada aquella dels hipotecats a la plaça Sant Jaume, bueno, en aquella plantada hi havia bastanta poca gent. De fet, gent...
Això va ser a l'octubre.
Sí. Bueno, gent hipotecada hi havia poquíssima, no? Sí. I vaig pensar, bueno, i tota l'altra gent que està hipotecada, o no s'han enterat d'això, o s'han enterat i passa de tot. Aleshores, vull dir que aquesta gent també tenen un problema, eh? I que no els estava salvant amb el que estava dient abans, sinó que jo crec que és necessari continuar interpel·lant-los. Perquè, escolteu...
Hi ha una frase, la frase aquella de Reixa, que diu que a majoria silenciosa, minories més ruïdoses, no? O sigui, jo, és evident que som poquets, que som poca gent els que fem això, doncs, moviment social, vida política, digue-li com vulguis, no? Però bueno, es tracta de fer el soroll que no fa la majoria silenciosa.
Jo crec que la qüestió més concreta d'aquestes dels hipotecats i de les mobilitzacions, jo crec que la gran majoria és perquè la gent té por, per començar, i perquè la gent, en aquest sentit de les hipoteques, també té vergonya.
I també per la vergonya, en el tema de les hipoteques fa molt, i després la impotència davant d'un sistema tan poderós com...
I bueno, i a part la cultura de mobilització d'aquest país, que tampoc no n'hi ha cultura de mobilització. I bueno, també has de batallar amb això... i amb el problema en si també.
I amb el tros de crisi, no? que ha tapat, s'ha tapat tot, amb la crisi financera s'ha tapat totes les crisis. I aquesta és una altra també.
Em permeteu una provocació? Una vegada vaig sentir una frase, me la permeteu o no?
Sí. A mi m'agrada que
vinga, voy a saco. Una vegada vaig sentir una frase que deia, pot ser certa o no ser certa, la dic només per provocar. Deia algo així com... hi ha processos revolucionaris que es donen cada cert temps, és com una mica cíclic, i quan un procés revolucionari fracassa,
tendim a posar-nos a fer contrainformació. És això cert? No és cert? Perquè, clar, nosaltres es podria dir que una mica el procés de ràdio UB de Vivienda també passa per aquí, no? Un moviment que puja com l'escuma, que baixa i després ens posem a fer informació sobre allò que preteníem fer. No sé si és cert o no és cert el diagnòstic, però és un comportament que ens porta a algun puesto, si és cert?
Bueno, jo penso, ahir el Foro Social de Comunicació ho comentava així, que més que contrainformació, el que fem és contestar. Fem ràdio contestatària o... El nostre discurs és contestatari, però contestatari a un sistema que ho té molt, molt bé per tenir televisions i mitjans, diguéssim, per poder vendre justament el contrari, no? I el que nosaltres fem és la funció de dir, bueno, aquí estan enganyant, aquí estan mentint, aquí directament és un frau, i penso que és una funció que, vull dir, sí, entenc, no?, que el que vols dir d'allò de que no va sortir Ràdio UB de Vivenda al principi d'UB de Vivenda, sinó precisament quan baixava el nombre de manifestacions i de manifestants, però en tot cas crec que és una funció que s'ha de seguir fent.
Sí, però la provocació igual anava una mica pel fet de, una vegada que la nostra lluita, i per exemple a l'altre període al que ens podríem referir seria la lluita antiglobalització baixada, i després arribaria la nostra lluita, per dir-ho d'alguna manera, després baixada un altre cop, no seria algo així com dir, és que cuando perdemos la esperanza, pues nos entretenemos intentando difundir la lucha, aunque haya fracasado. No seria una mica aquesta... No sé si és un diagnòstic correcte, us dic que era només
potser
per
sí,
provocar.
Potser sí, però mentre ho fem amb ganes i sense sofrir, sense patir, no? Jo penso que l'important és això, vull dir, transmetre la idea, diguéssim, perquè a més, mentre el problema no es resolgui, queda molt a fer, vull dir, i no sé. Tampoc veig que sigui tan provocatiu. Esperava alguna cosa més punky.
És que no cal ser provocatiu, vull dir, cal ser... només aplicant un criteri, diguem, mínimament... no sé com... mínimament normal, i aquí sí que reivindico la paraula normal, mínimament normal d'informació, ja faries bastant. Per exemple, el que no és normal en absolut és... el model de telediari, per exemple, d'Antena 3, que consisteix bàsicament en tres coses: catàstrofes meteorològiques, successos violents i esports. Vull dir, això no és un noticiari, això no és un noticiari ni aquí ni a cap lloc. És a dir, que s'hagi reduït la informació pràcticament això, si plou o hi ha una inundació i el parte de baixes per assassinats de cada dia, perquè és que aquest telediari sembla el parte de baixes, no? Avui quanta gent ha mort avui, tirotejada. Vull dir que jo crec que només en recuperar, diguem, que un concepte més normal d'informació ja podríem fer bastant,
Yo es que no sé si lo tengo tan claro muchas cosas, pero yo en principio no considero que desde aquí hacemos la difusión, llegamos a donde llegamos, somos pocos, hacemos, yo creo que todo lo que se haga, bueno, pues que por mí que no quede, pero no estoy de acuerdo con que realmente yo no considero que haga contrainformación. Ahora haré información, otro tipo de información, otro tipo de noticias o difundiré, pero lo de contrainformación... No sé si acabo de entenderlo o si no me acaba de gustar el concepto con la visión un poco peyorativa que le da a nivel social. O sea, es una visión totalmente peyorativa. Sí, yo no creo que lo que hagamos, bueno, no sé, que esté mal. Yo creo que todo lo que se puede hacer bien está y bueno, pues...
Es que lo de contra depende, ¿no? O sea, si es en qué contexto, ¿no? También... Es como lo del anti, ¿no? El antisistema, cuando ves que el sistema mismo el solito se desmorona, que te llaman...
Claro, es que es...
El sentido peyorativo, digamos que se lo han dado, ¿no? De hecho, o sea, la contrainformación surgió como algo diferente y no algo peyorativo, pero fue, digamos, los medios o tal vez la...
Pues por esto no me gusta usar este tipo de lenguaje, como lo de antisistema. No es que seas antisistema, sino que no quieres ese sistema. No quieres un sistema, es otra cosa. Claro, o sea, no es que seas anti todo y todo es una mierda y todo es así.
No, no, y aparte es eso, menos en un proceso que en el que se está desmontando solo el sistema. O sea, el sistema se cae.
Ojalá.
Porque
este muerto tiene muy buena salud todavía.
Ja, sí, bueno, està...
Home, el meu punt de vista és que malauradament en aquest país caurà pel seu propi pes.
Els seus principis, o sigui, els principis...
Perquè la gent es revolti així...
No, perquè la gent es revolti potser no, però que la gent ha deixat de creure que hipotecar-se és la solució a la seva... O sigui, que la motivació gran.
Clar, clar,
o sigui, no. Tot això, no dic nosaltres, evidentment igual no ho hem aconseguit els pocs que dèiem de...
És que jo crec que la
bombolla, però la bombolla
potser també la finalitat sola. No és provocar la gent per aconseguir allò, sinó també provocar la gent perquè faci alguna cosa, no? Sí, tenim una trucada. Algú ens vol dir alguna cosa?
Un vol una samarreta.
Vol una samarreta?
Vale, passo, un moment.
Sí? Vaja, una trucada.
Bueno, tenim una trucada, que ara el tècnic, el Marcos, està passant.
Sí, hola.
Hola, què tal?
Ei,
hola.
Què tal? Com et dius?
Em dic Jordi.
Oh, hola, què tal, Jordi? Doncs, que sàpigues que has guanyat una samarreta.
Ah, molt bé, gràcies.
Del programa, no sé si la tindràs, si ens coneixes. Bueno,
alguna tinc, sí.
Alguna tens, no? Bueno, doncs, tu diràs.
No, trucava per felicitar l'equip del programa, del número 47.
Oh, molt gràcies, moltes gràcies.
Per un dia tan especial com avui.
Molt bé.
Quedem agraïts. Jordi, el programa número 8, tinc aquí el llistat de les entrevistes, el programa número 8 va ser el que vas venir tu a parlar del preu concertat i de més.
Això mateix, em teniu fitxat ja.
Ah, sí, ets sí. Aquest Jordi, coi, no havia caigut.
No havia caigut.
Perdó. Molt bé, molt bé.
Bueno, pues...
No, però felicitar-vos per la feina és tot, sí, sí.
Gràcies.
Molt bé, pues bueno, samarretes, ja saps on està.
Que sàpigues que la Úrsula t'agafarà les dades i t'enviarà la samarreta, ¿vale?
Sí, i la nit amb el Carles.
La nit amb el Carles, bueno, de fet, havia por ahí algo.
Bueno,
molt bé.
Vinga, Jordi, una abraçada.
Salut. Res,
acabo de passar el programa.
Gràcies.
Vinga,
adéu. Altavoz, altavoz. Altavoz, 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 altavoz,
está escuchando Radio V de Vivienda en Radio Ronca 104.5 de la FM. ¿Te has enterado, primo?
Vamos allá, vamos allá.
¿Qué pone a Pagola?
¡La felicidad!
Bueno, continuem una mica amb l'entrevista, el debat, tot això que portem avui amb el senyor Ramon, que ha vingut avui.
Sí, hola.
Recordeu que esteu al 104.5 de la FM, a Ràdio Bronca. La pàgina de Ràdio Bronca és radiobronca.info. Podeu escoltar els nostres podcasts a radiovdevienda.blogspot.com. I estem parlant amb el Ramon d'Enfocant, que és una web d'informació que és www.enfocant.net.
Sí, i que, bueno, jo us animo a que us la mireu. Hi ha també un formulari de publicació, per si, encara que no és de publicació immediata, sinó que queda, diguem, a l'espera de que passi per la decisió dels editors. Hi ha també una agenda de, doncs, això d'actes.
Es poden enviar...
També es poden enviar tota mena
suggerències de
convocatòries i coses d'aquestes. No fem una publicació molt, molt massiva. Normalment acostumem a treure, doncs, una cosa al dia. És a dir, que no hem de fugir del format d'alguns mitjans que tenen una columna de destacats i una altra de més petits i és una publicació més massiva, sinó que només tenim, diguem, una secció, per dir-ho així, en què es va publicar una novetat al dia. Una altra de les coses que vivim en un món en què hi ha una inflació de notícies i de coneixements.
Sobre informació, no?
Hi ha una saturació en què precisament la censura avui pren la forma de la saturació, de que es pot dir tot perquè això que tu dius queda tan difuminat entre tot un mar de notícies que és la forma que adopta avui la censura. Que es publiquen tantes coses que la que a tu t'interessa queda difuminat i queda amagat entre tantes coses i costa molt de trobar. De vegades l'autèntica feina és la de seleccionar coses i una mica, diguem, que allò que a mi m'agradaria que passés és, poso un exemple, quan fem una de les nostres manifestacions, tots el dia següent anem a veure si el diari El País ha sortit lo nostre, no? I sentim o pensem que ha sigut un èxit, almenys un èxit mediàtic, si ha sortit El País. I aleshores, és a dir, que continua sent aquesta premsa comercial la que dicta l'agenda de les preocupacions socials i la que dicta, diguem, les coses que estan en el debat públic. I aleshores una de les coses que a mi m'agradaria és que, i si poguéssim ser els nostres mitjans els que dictessin l'agenda, els que dictessin els termes del debat, el que sigui, que una cosa és notícia o és motiu de preocupació o de debat general si està publicat als nostres mitjans i no als d'aquesta gent, no?
Una pregunta, el mateix nom d'Enfocant ve d'això, precisament d'enfocar allò, un terme fotogràfic, diguéssim, o no?
Sí, era la meva idea, però és que aquesta era la meva idea personal, hi havia altres noms pel projecte, però com que això de trobar un nom maco, curt i bonic i descriptiu és molt difícil, això és una feina de creadors publicitaris que tenen molts estudis i fan això cada dia. Mira, va sortir aquest nom, però no era l'únic que teníem. De fet, va guanyar una votació només per un vot de diferència. Sí que no. Però a mi sí m'agrada personalment això de que entre tantes notícies, entre tanta saturació, sí que hem d'enfocar la nostra mirada sobre un tema concret, engrandir-lo, seleccionar-lo i fer que destaqui, que tingui més atenció. O sigui, hem de destacar coses perquè no podem estar per tot, evidentment. Hem de seleccionar i hem de decidir nosaltres quina és la nostra agenda de preocupacions i quins són els temes que nosaltres posem a debatre públicament sobre la taula. I això és el que m'agradaria, o sigui, perquè la tertúlia que fem al bar amb els companys a la feina fent el cafè de mig matí, doncs perquè aquesta tertúlia ha d'anar sobre el diari que tenim a la taula i no sobre el que hem publicat nosaltres, no? Però clar, això ja és una cosa molt...
Això que dius, jo li veig dues cares. Per exemple, hi ha poders fàctics dels quals jo sovint penso que els hi donem massa bombo i que segurament la seva existència també es nodreix d'això, i un cas clar és l'Església, no? Aleshores, el contrari seria parlar d'allò de lo que no es parla.
De totes maneres, he de dir que de tant en tant aquest monopoli de que els grans mitjans són els que estan, diguem, dictant l'agenda de les preocupacions o dictant els termes del debat, de vegades es trenca. Per exemple, això ha passat amb el tema de l'ESGAI.
Sí.
És a dir, si haguéssim de fer cas només de la televisió i de la premsa comercial, amb l'ESGAE no hi ha cap problema.
No hi hauria cap debat,
No hi hauria cap debat. De fet, no passaria absolutament res. I, en canvi, és a través de llocs d'internet, de fòrums i de blogs, on ha quedat claríssim que aquí hi ha un seriós problema amb les pràctiques amb les pràctiques de l'Esgai, amb el seu impost que cobra a totes les manifestacions culturals, i fins al punt de que fins i tot la ministra de Cultura, la Sinde, va haver de convocar un seguit de gent a parlar amb ella amb el ministeri, que l'únic mèrit que tenien per estar allà és que eren persones que tenien blogs amb molts seguidors que s'havien preocupat per aquest tema. És a dir, que sí que jo reconec que, com a mínim, aquesta vegada ha passat que els termes de l'agenda, diguem, del debat de quines coses s'han de debatre i quines coses ens estan preocupant, no l'han dictat els grans mitjans, sinó que l'ha dictat la gent a través de la publicació a internet, a través dels blogs, a través dels fòrums, i és una... Sí, perquè si no fos per això, o sigui, per la premsa convencional, el problema de l'ESGAE i del cànon i de la propietat intel·lectual, això no existiria. Aquesta gent tanca sistemàticament aquest tema i l'amagaria. Per ell seria un no tema. I sí que ha sigut la preocupació de la gent que s'ha saltat aquesta barrera. Sí que per una vegada ha passat això, que no ha sigut la premsa convencional la que ha dictat de quines coses s'han de parlar públicament.
Jo, de fet, un dels últims temes que heu tractat i que sembla prou interessant com perquè sigui un tema central del debat públic és el tema de la privatització de la sanitat, que el vau tractar, em sembla, va ser fa dues setmanes, arran del plan del PSC de liberalitzar, diguéssim, no? D'anar cap a la banda liberal en polítiques socials.
Bueno, sí, aquí el que fa aquest govern el tripartit és continuar els plans de privatització de la sanitat que està fent el PP a Madrid, l'Esperanza Aguirre. Només que ho fan amb molta més diplomàcia, més a poc, amb llenguatge més políticament correcte, amb cara simpatiquilla, però sí, o sigui, la tendència que està seguint. Ara han parlat d'això del el copagament, que el copagament és un eufemisme per dir has de pagar el que ara el que fins ara no havies de pagar. Has de pagar els medicaments, hauràs de pagar la visita al metge, al començament serà un preu simbòlic, vés a saber, un euro per visita, després ja anirà pujant a poc, o sigui, evidentment no...
Sí, no, ja aniran sortint prestacions del llistat. També hi ha un altre tipus de censura que a mi em sembla que hauria de ser important per tots nosaltres, que és el de traduir a llenguatge humà totes aquelles palabrejas o totes aquelles tècniques de gestió que amaguen, per exemple, un efecte de privatització, no? En el cas de sanitat, el gran gruix de la privatització no ha estat que tu hagis de pagar, sinó que els diners públics s'estan anant a hospitals privats perquè tenen un contracte o un tipus de règol amb l'administració i ells presten serveis a... Bueno, de fet, va haver un cas bastant... Bueno, que jo al·lucino de per què això no ha sortit a la premsa. Un treballador va explicar en un programa de televisió, un treballador d'un hospital va explicar que els jefes del seu hospital agafen les dades dels treballadors per justificar operacions falses i cobrar d'això. Clar, aquest és un tema molt, molt seriós i no el coneix ningú. I afecta a molts partits polítics, sobretot Esquerra Republicana, afecta el PSC que porta sanitat, i d'aquests temes no se'n parla, sobretot perquè hi ha aquesta dificultat de com expliquem l'entramat burocràtic que sosté aquests moviments de capital cap a privats. És molt complicat, jo crec que fins i tot per nosaltres, arribar moltes vegades a entendre-ho, no? Necessites molt de temps per dir una frase, necessites estudiar durant 10 dies. Aleshores, clar, evidentment és útil aquesta feina, però arribarà un moment en què ens cansarem de fer això? Perquè jo no sé si tinc ganes tampoc de fer-ho.
És a dir, nosaltres no tenim vocació de ser periodistes, ni tenim temps, ni... No volem ser-ho. Mm-hmm. És a dir, que en aquest sentit, nosaltres... El nostre ideal seria que la gent que està fent coses siguin els que les expliquin. Clar, ja... Partim de que hi ha poca gent fent coses i la poca gent que fa coses de vegades no es cuida d'explicar-les bé, i això és un problema. Però partim de la idea de que és la gent la que ha de produir aquests continguts, que nosaltres no fem cap feina de periodista ni d'investigació. No, jo crec que és important que la gent que està fent coses les expliqui i sàpiga més explicar-les bé, perquè és que de vegades fer un article, fer una notícia sobre una, sobre algunes qüestions, doncs costa. Costa, depèn de quina pretensió tens, a qui vols arribar, no? Per exemple, poso un exemple. Tu fas, jo que sé, un comunicat sobre, no sé, sobre l'Amadeu Casellas, no? Mm-hmm. Tu poses, no, l'Amadeu Casellas demà torna a estar en vaga de fam, tal, tal, tal. Però ho expliques així, i qui entendrà aquest comunicat? Doncs l'entendrà la gent que ja sap qui és Amadeu Casellas. Però amb això sortiràs d'un circuit de gent determinada? No. Hauries de dir, el senyor Amadeu Casellas, un pres llibertari que porta en presó des de l'any tal, tal, tal... Has d'explicar prèviament qui és, encara que sembli que t'estàs repetint, perquè si no és que no arribes a la gent. Per tant, és a dir, que jo crec que l'ideal seria aquest, eh? La gent que està fent coses, que les expliqui, més que sàpiga explicar-les, que sàpiga explicar-les bé. Però fer la feina de periodista, d'investigació, i no, és que no tenim...
Vosaltres tracteu de fer una mica, posar la semillita, no?, en la curiositat de la gent perquè ella mateixa s'informi,
sí,
o...
Sí, no, hi ha gent que està fent un bon treball de periodisme també, per exemple, la gent de la revista Diagonal, el periodista Diagonal, mm-hmm, està fent una gran feina, i això sí, però nosaltres no, ni tenim aquesta capacitat ni aquesta vocació, ni és la nostra intenció, no, sinó que no, ha de ser la pròpia gent que està fent coses la que ha de ser capaç d'explicar-la i trencar aquest mur. Demà, per exemple, publicarem una... Però clar, això no ens ha costat en absolut res, simplement és trobar la notícia. El dissabte passat es presentava un centre social de Madrid, una iniciativa molt interessant, que és les Brigades Veïnals d'Observació de Drets Humans. És a dir, donant-li la volta a la truita, la qüestió aquesta del mes passat a l'agost, a Itàlia es van legalitzar les patrulles veïnals, que són, al final són grupuscles feixistes i parapolicials, que al final pensen que els mals de la societat, no sé per quina raó, són els immigrants, i van a per ells, no? O sigui, han inventat les patrulles veïnals per anar contra els immigrants. I aleshores hi ha un grup de gent a Madrid que li han donat la volta a la truita i s'han inventat les Brigades Veïnals d'Observació de Drets Humans, que és precisament per documentar, mm-hmm, doncs, la persecució que estan patint els immigrants. Això ho presentàvem públicament el dissabte passat, i que hem fet, doncs mira, hem agafat la pròpia presentació que fan ells, que ja està prou bé, i ens limitem a copia i pega i ja està, no? En aquest sentit, jo crec que és important que la gent que fa coses les expliqui també, perquè molta gent també fa coses i no les està explicant, i és una llàstima que això s'estigui perdent.
Molt bé. Algú té algú més a afegir? Algun comentari més a fer?
Bueno, a més, recordar també que a més de Diagonal, ara quan citaves a Diagonal m'he recordat que hi va haver-hi un dels tallers de Seminari Directe, que s'han ajuntat amb Milla Crua, i que vull dir, a escala nostra, doncs, també fan una cosa semblant al que fa Diagonal, no?, que és periodisme, diguéssim. Parlàvem precisament de formats, no?, de que hem de mantenir, tot i que el futur passa per la xarxa, per internet, per continguts multimèdia, etc, etc. Doncs, bueno, que es tracta també de mantenir un espai, doncs, en aquest cas a la ràdio, i ells el paper imprès, etc, no? I bé, no sé si us sembla bé, doncs anem...
Posem un tema musical o...
Això, vull dir, és millor pel mes poses música, sí. Perquè això seria recordar la gent que ha passat per aquí durant aquests 47 programes, que...
Això ho podem fer per acomiadar, també,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Sí, en millor, comptes d'agenda, farem una agenda a la inversa.
Us sembla si fem ara un tema musical, el que havia de posar abans, passem a la cançó que volem tocar...
Que aquí que vindrà aquí,
que ha vingut
a directe,
que toca en directe, sí, sí. Una cançó que ha composat ell, i això de Cayucos Band, i que ha composat ell. Passem ja després a una mica d'agenda i ja, pues,
sí, això, i després recordem com han estat aquests. Bueno, i Ramon, això, gràcies per l'entrevista.
Estic molt content d'estar aquí entre tanta gent amiga.
Aquí a Radio Bronca ja havies estat, no? Alguna vegada.
Sí, jo feia aquí un programeta fa molts anys ja d'això.
Bueno,
no seran tants, no?
Sí, uns quants. El temps passa molt de pressa. No, millor que no.
Bueno.
Che loco, en estos momentos estás escuchando la radio V de Vivienda, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Desde acá, desde La Pampa, desde Argentina, desde Buenos Aires, reciban un caluroso saludo y abrazo de todos los argentinos. Que les vaya lindo. Chao, locos.
Pues sí que estoy yo para problemas.
Oiga, don Manuel, ¿y usted no me podía subir un poquito el sueldo para contentar a Petrita? Haga lo que haga, haga lo que hacen cerros tapados. Luego la gente habla, viene la mala fama y el negocio es sagrado. Ale, ale, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Qué tendrá que ver el sueldo con el lío de la vivienda? Aquí el que no corre vuela. Pues sí que estamos apañados.
Buenas inversiones dirigidas a campañas de publicidad convierten mal en bien y tocino en velocidad. Estamos siguiendo el juego a unos cuantos miserables. Lo que quieren que vistas, lo que quieren que hables. Hipotecados, el bolsillo y la inquietud. Encadenados, el criterio y la actitud. Todo sigue igual, puto rebaño superficial, sin reaccionar. Nuestra capacidad cerebral se va tornando en estomacal, sin reaccionar, sin reaccionar. Su oferta televisiva logra ser sedante y mordaz. Te cansas trabajando, ¿para qué quieres pensar? Su noción del arte, sus noticias, su memoria, su concepto de placer. No dejan ver el bosque, ¿para qué quieres conocer? Se cortan las alas a toda improvisación. Se alaban las virtudes de la globalización. Pasan los años, todo sigue igual. Puto rebaño superficial, sin reaccionar. Nuestra capacidad cerebral se va tornando en estomacal, sin reaccionar, sin reaccionar. Diaria dosis de anestesia que fabrica observadores indiferentes. Se desvía la atención a problemas que nunca nos duelen. Sobrecarga de mensajes para tener consumidores siempre muy obedientes. Lo demás se ignora y si no cuela se miente.
Bueno, doncs ha arribat el moment d'escoltar una cançó en directe que ens cantarà el Quique de Cayucos Band.
Ahí estamos.
Que per donar més informació, ells tenen un MySpace que, bueno, com ja la direcció de myspace.com/cayucosbandbcnmusic, tot junt, val? Això és el MySpace.
Les primeres con K, la segona con C.
I van con V. I després el tenen un blog també, que és molt xulo, que es diu Cayuco Colectivo, tot junt, la primera.
Cayuco Colectivo,
la amb K, la primera. Punt Oblog amb B.com. I bueno,
ens has fet aquest temita a medida, ¿no?
O sigui... Exactamente, fue una canción especial para un programa especial, ¿no? Que era el 47, pues nada, escuchando el 45, creo que fue el programa 45 de V, que lo comentasteis, sí. Y tal, y de repente pues no acabé de escuchar el programa porque me vino así, pues la inspiración esa que te viene, ¿no?
La inspiración,
y
¿no?
Pum, y bueno, escribí la letra y tal, y luego también Marcos ha colaborado ahí con una estrofilla final. Sí. Que pone la guinda al pastel.
Con una guinda, sí,
bastante,
sí.
Buena.
Bueno, la letra, tanto la letra como la canción la pondremos en el blog también, que se pueda.
Sí, a ver si se puede grabar, si se puede grabar un poquito mejor también. Y,
uh-huh. Sí, sí. Así. Pero bueno, o sea, está aquí.
Vamos a ver lo que sale, ¿no?
Sí.
El título es...
Artículo 47 de Song, por ejemplo.
En el programa 47, artículo 47. Bueno, también decir que si no habéis cogido la dirección de su MySpace y el blog, se colgará en nuestro blog.
Sí. O si no, pues en cualquier buscador de internet ponéis Cayucos, con la primera con K y la segunda con C, ya seguramente ya aparece. Ya.
Bueno, pues...
Bueno, vamos a ver qué sale.
Vamos a ver qué sale, si en vivo y en riguroso, director.
Ahí.
A ver, el jefe de mesa.
Cuando quiera.
Venga,
vamos.
Aguanta.
Qué desilusión, la Constitución. El artículo 47 es papel mojado, qué desilusión, la Constitución. El artículo 47 es papel mojado. Mucha gente que ahora duerme en bancos, porque todo se lo quedan los bancos. Ha comenzado a especular que es el momento de ocupar viviendas vacías para las familias. Se oye en la calle, es una algarabía, viviendas vacías para las familias. Y qué desilusión, la Constitución. El artículo 47 es papel mojado, qué desilusión, vaya hipotecón. El artículo 47 es papel mojado. ¡Hey!
Papel mojado.
El Estado no cumple con su función, ya llegó la hora de su defunción. El Estado no cumple con su función. Y un embargo,
ocupación.
Un desaloja,
otra ocupación.
Y un embargo,
ocupación.
Y si desaloja,
otra ocupación.
Qué desilusión, la Constitución. El artículo 47 es papel mojado. Oh, qué ilusión, vaya papelón. El artículo 47,
papel del ano.
Papel del ano.
Inmejorable, inmejorable colofón para el programa de hoy.
¿Colofón o culofón?
Bueno, Cayucos van aquí con el equipo de V para todos ustedes.
Y el artículo 47 de papel de higiénico.
Recordamos que si tienes una movida, que es una movida social, que no es una movida solo para hacer pasta y esas cosas, podéis contactar con Cayucos van, que irán a tocar tanto, con mucho gusto.
Bueno, es que de hecho en el blog de Cayu Colectivo no es, sí. No, o sea, tenéis el MySpace por un lado, que es la parte musical, sí. Y luego el Cayu Colectivo, que es la parte
lectiva.
Hostia, no había caído, ¿sabes? Yo, hostia, qué bueno.
Y hay vídeos, hay documentales así bastante buenos, sí, artículos, sí. Y bueno, es una selección también, una selección de artículos más o menos.
También enfocáis como filtrado. Como decía Ramón, ¿no? También enfocáis.
Exactamente, ¿no? Es un filtro que hacemos ahí.
Pues está muy bien, muy bien. O sea, así la versión, así como era la versión, ¿cómo se dice?
¿Acústica?
No, la versión, joder, cuando... La maqueta. La maqueta, sí. Que nos enviaste, bueno, pues eso, hace una semana o así, ¿no?
Ah, sí, la maquetilla. La maquetilla. El boceto de
el boceto
canción.
Está bien, ahora tenemos la versión live. Sí. Y
había que hacer una de estudio así con más, bajo más y todo eso.
Sí, sí, y enviarla a la Moncloa y a la Zarzuela para que se la pongan en el iPod.
Sí,
para que se la metan por el iPod.
Y comentar también que... que el tema de, bueno, Cayucos Van y todo esto es como un proyecto y que está abierto también para la gente que quiera colaborar en cualquier cosa.
Guay.
Estamos abiertos a hacer proyectos y movidas y lo que sea. Y eso, pues, invitamos a la gente que visite la página y si quiere ponerse en contacto con nosotros, ahí tiene también el mail y sin ningún problema le contestaré.
Es Cayucos Van, pero V-A-N, ¿no? Porque suena por un lado suena van, de
claro,
banda,
claro,
pero es V-A-N, que es un juego para
caravana.
La van es como llaman a la fregoneta, ¿no?
Sí, en Europa.
¿Y algún concertillo en ciernes por ahí?
Pues de momento no, ahora este año todavía no tenemos ninguno. Queremos ahora para ver si en marzo nos sale alguno, pero todavía estamos buscando.
Y el logo es cojonudo, ¿eh? BCN Combat Music, Cayucos Van.
Es el subtítulo.
Desde V de Vivienda garantizamos a todos los oyentes que Cayucos Van es una gran opción si quieres montar una fiesta para tu colectivo o lo que sea.
Cierto.
Y es copyleft, es copyleft.
Ahora yo que tengo aquí un poco el resumen del año, no del año, sino de los 46 programas anteriores, fue hacia el 25 de abril que hicimos celebramos el primer año de Radio V de Vivienda, y lo hicimos en la fiesta aquella que hicimos en
Barricarma.
Y vinisteis Cayucos Van como
sí,
parte
una,
del show.
Una pequeña...
Humilde.
Una pequeña bajada, digamos.
Primero decimos Rocky Horror Picture Show y luego parte de... Cayucos
Van. Fue la banda del Rocky Horror Show. Rocky Horror Picture Show Van.
Sí. Todo muy bien esa fiesta, sí, señor.
Bueno, pues nos van llamando ya, que pues, me parece que entra el próximo programa. Pero no, gracias a ti, coño. Y digo, con jolines.
Diego.
¿Dónde digo Diego?
Hoy tenemos un programa
un poco accidentado.
Bueno,
estaba todo preparado,
¿eh? En la onda. De
es
todos.
Hemos estado todo el fin de ahí en el forum social y no es excusa tampoco.
No. Bueno, a ver, la agenda. Ahora normalmente lo que veis es la agenda. De, ¿no? Sí, así, sí, sí. Formato, si es que tiene un formato claro, porque yo una de las cosas que he ido recogiendo es, por ejemplo, secciones que ha tenido el programa, de estas que han durado poquísimo. Hay algunas que tienen más futuro, como la de Ojo al Dato, que nos encanta, ¿no? Hacer el Ojo al Dato. Hoy, al no venir Clara, me parece que nos hemos quedado sin Ojo al Dato, porque lo prepara ella normalmente muy bien. Y también saludar a Chris, que también ha falta, hoy le ponemos la cruz de falta, pero que bueno, que eso, que saludar a las dos radiovivienderas por excelencia y excelentes. ¿Y qué más? ¿Me dejáis ya que siga qué? Pillando sobre todo el resumen o qué? Porque esto, a ver...
¿De agenda no hay nada?
¿De agenda? Nada. Pues hay unas Miquel Rius.
Vale.
Qué malo.
Un momento.
No la acababa
para
de
empezar
pillar.
Como agenda, hay una convocatoria para el día 20 de febrero, que será la próxima reunión para empezar a trabajar conjuntamente los colectivos que
en
hemos
el
estado
el programa,
hablando.
Que es el día 17, que es una semana antes, podían comentar lo que es...
¿El primer programa? Perdón. Sí. El primer programa es el día 14.
No, 17 de febrer.
No, home.
No, 14 de febrer.
El programa nostre és el 14.
Doncs el dissabte, el proper programa ja ho comentarem més amplament, però el dia 20 hi ha una reunió per començar a preparar
els treballs que farem més enllà del Fòrum Social Català. I bé, a part d'això, sabeu que ens podeu trobar cada dimecres a l'Espai Social Magdalenes, al carrer Magdalenes, número 13. Què succeeix, companys?
Està un lío de...
Nadie sabe nada, ¿no?
De hoteles, digo, de...
Es que de... han llamado para que le abramos la puerta.
Acá,
a lo del siguiente programa.
Cosas logísticas.
Y ha habido...
Bueno, bien, de agenda no tenemos gran cosa más. Hay miles de agendas por ahí. Recordad mirar la agenda de Anfucan, anfucan.net. Y bien... No, hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no?
Sí, no, pero hasta aquí hemos llegado, pero cuidado, que aún falta, porque esto es, a ver, joder, después que he hecho la... No es un listado así muy... Pero tendríamos que aquello saludar a toda la gente que...
Vamos a saludar a toda la gente que ha pasado...
Que ha venido a pasar.
Durante este... Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Un año y medio?
46 programas. Empezamos en abril de 2008.
47, que este ya está perpetrado.
Sí, este está perpetrado.
vamos ya hacia el segundo año, ¿no?
Estamos en el segundo año y, bueno claro, celebramos el 47 porque somos así de
somos así de vivienderos, ¿no? Viviendero. Básicamente.
Sí, y al 50 pues ya veremos, ¿no? Haremos uno normal. Pero en este 47, pues bueno, queremos saludar al que estuvo en el primer programa, que es Guillem de Salvem Collserola. En el segundo estuvo Salva Torres, me vais corrigiendo, ¿eh? Salva Torres de...
Salva Torres con V, no con B.
Salva, un saludo, Salva. De la Asamblea para la Habitatge Digna de Nou Barris. En el tercero entrevistamos a Madrid, me parece, no sé si fue Alfonso.
Sí, a detenidos, ¿no?
Detenidos por una vivienda, sí, me parece que en concreto hablamos con Alfonso, o si no en ese programa fue en uno por ahí.
Fue con Alfonso.
Luego en el quinto hablamos con Gala de las asociaciones de veïns de la hostia.
De la Barceloneta.
De la Barceloneta. En el sexto tiene una cosa curiosa, y es que fue el único que se ha perdido en las ondas, porque es el programa perdido, porque no se grabó, y entonces, pues bueno, nos lo tenemos que imaginar, pero te estuviste tú, Carlos,
lo perdiste,
entrevistando
que
a...
Si alguien lo grabó, que lo pase.
Pues a Pablo, le entrevistamos a Pablo de la PHRP. En el séptimo, lo que teníamos era eso, las entrevistas de la fiesta que hicimos en el Muyat, Parla de la Itacha, que esto fue el verano del 2008. Uh-huh. En el 8 tuvimos aquí a Jordi, de V de Vivienda y de Sostra Civi, que es el compañero que antes nos ha felicitado por teléfono.
Pero no lo digas, que parezca que nos escuchan.
No, bueno, pues, ya, a ver, en el 9 hicimos, no sé si os acordáis, un debatet, que es una sección de estas que tampoco ha ido más.
¿Eran?
Hicimos... Sí, hicimos un poco de teatrillo, igual que hemos hecho antes con lo de la redacción del artículo. En el 10 hicimos un repaso, ¿no? Y también presentamos al Chique Especula. En el 11 entrevistamos a Andrés Iglesias, también de V. En el 12 vino Daniele, el grande Daniele.
Tenía que haber venido hoy también, pero...
Siempre se raja el director. Tiene que pensar.
Daniele ha venido dos o tres veces, sí. Luego repitió en el 23, que vino con Max a presentarnos el documental de Barracas.
La exposición también.
Sí, la exposición de Barracas. Bueno, en el 12 pues hablaron de Rebelarte y demás. También hablábamos de eso. En el 13 hablamos con Arnau del Ateneo Popular de Vallcarca, antes de que fuera
del desalojado.
Otra ocupación. Bueno, en el 15 hablamos con Ramón Asunta y David de Cruilles. También un saludo para todos ellos. Luego en el 16 presentamos el cortometraje de Alex Lora, aquel de Enterrados, que también os hemos recomendado a menudo. En el 17 nos trajisteis entrevistas enlatadas que habíais hecho en el viaje a Marsella.
Pequeño reportaje internacional sobre un encuentro de movimientos de vivienda en Marsella.
Exacto, el 18 hicimos una cosa rara, que es hacer el programa medio en esperanto, medio... Bueno, con la música, no sé si os acordáis, que os hice decir algunas cosas. ¿Cómo se dice aquello del qué pasa?
Q casas, que Heimon in the Heaven.
Así me gusta, muy bien, muy bien.
Mi padre es que es esperantista.
Somos ridículos.
Por lo menos eso, que es ya algo. Y entonces esto fue el último programa de 2008, lo despedimos con ese programa. Luego, en el que no pudimos entrevistar a Zamenhof, porque ya, pobrecito Zamenhof, se murió hace más de un siglo. Casi un siglo, bueno, es igual.
Bueno, su espíritu está entre nosotros.
Su espíritu está entre nosotros.
Sí, también.
Su espíritu lo he visto por ahí.
Z de, Bueno, a ver, ya pasando al 2008, pues entonces entrevistamos el día 20 a Pere Farré de Afectats pel Carmel, que después lo volvemos a entrevistar en el 34.
Que por cierto, me ha pedido que igual lo tenemos por aquí, que volverá.
Hay novedades.
Sí, hay novedades
pel Carmel. También saludar a Pere Farré y a la gente del Carmel. En el 21, lo que he encontrado, aquí yo investigando, en nuestro propio blogspot, es que hicimos una entrevista, o sea, Clara hizo una entrevista a Beatriz Corredor, de estas con truco.
Buenísima, esa hay que volverla a poner. Hay que volverla a poner.
Podéis oírla en el número 21, en el programa 21. Ah, muy bien. Blogspot. En el 22, bueno, presentamos al Diso, que también tenía una canción así muy, muy vivendera. En el 23 también volvió Daniele y estoy Max de Barracas. En el 24 hablamos con Jaime de Madrid, también de V de Vivienda de Madrid, que justo fue después de la última manifestación que ha habido grande, que fue en Madrid el 14 de marzo. Pues el 15 de marzo, en el programa 24, lo entrevistamos a Jaime y que nos explicó también el tema del alquiler social universal. En el 25 hablamos con Fina Giral, que es la madre de Enric Durán, y recordemos que entonces era también una entrevista grabada, pero entonces estuvo dos meses.
Estaba preso en Cambrians.
Dos meses en Cambrians, Enric Durán. También un saludo para Fina Giral. En el 26, el programa 26, que fue el 20 de abril del 2008, entrevistamos a Aina, que está en V de Vivienda, en la plataforma Afectados por las Hipotecas. En el 27, a Laura de Orteres, de los Horts de Gràcia.
Del Huerto de Gracia.
También saludos. En el 28, a Rosa Talón.
Sí, fue una llamada telefónica, fue una entrevista telefónica.
También saludos a Rosa. Y en el 30, tuvimos aquí a Silvia del Hospitalet, de la Asamblea de Habitatge del Hospitalet. Bueno, el 31 tuvimos también una cosa así que no se puede considerar entrevistas, pero no sé si os acordáis, a la Giovanna.
Sí, Giovanna, una presentadora de televisión muy aguda.
Muy aguda. Sí, sí. En el 32 lo que recogimos fueron también entrevistas en la misma sentada del 5 de julio, ya hablo del año pasado, del 2009, el 5 de julio de 2009, en Plaza Cataluña hicimos una sentada. Y entonces Clara se marcó ella solita el programa aquí y como era la sentada en paralelo al programa.
Sí, fue una llamada, fue conexión en directo.
Clara se hizo el programa aquí ella solita y nos llamó. Le salió Nicolau y nos llamó por teléfono y entonces alguna cosa le dijimos de eso de los miles de personas que éramos o que no éramos. Entonces, en el 33, también una entrevista con gente de Marinaleda, que también la trajo Clara, me parece, así enlatada, ¿no?
Sí, sí.
En el 34 volvimos otra vez con Pere del Carmel. En el 36 también entrevista a Jordi Merichel de la plataforma de la Terra Alta. En el 38, me queda menos, para el 47. En el 38 a Emma del colectivo en contra del Hotel Vela. Y también tuvimos aquí en directo a Carla, ¿no? Carla, que tenía un programa en Brasil, ¿no? ¿Os acordáis de ese programa?
Una compañera de Clara que había estado en Brasil, sí, que colaborando en una radio también.
Pues también saludos a Jordi, Michelle, a Emma, a Carla. En el 39 tuvimos aquí a Chus Muñoz de Madrid.
De visita
turística.
Diplomática.
Visita diplomática.
Sí, fue estupendo, o sea, lo que nos explicó. Y bueno, un saludazo, un abrazo, Chus. En el 41, salud. A ver, me he saltado. Sí, en el 40 hicimos la crónica de la trubada de Xarxes Locals, ¿no? No sé si también pusimos alguna entrevista. En el 41 entrevistamos a Enric de la Xarxa de Pal de Creixement. En el 42 hicimos la crónica de la Mania Antichorizos, pero me parece que tampoco trajimos nada grabado. Y en el 43 trajimos a Aviv de Altrajín. En estos tres últimos no hemos tenido entrevistas, ¿no? Hemos tenido Jordatu, pues la gente del Cabañal...
Y no por falta de movidas, porque si creéis que con esto hemos agotado todo el tema de la vivienda, vamos, no os acercáis ni vamos.
Queda mucho plan. Y en este 47 hemos tenido pues a Quique de Cayucos Van y a Ramón de Enfocan. O sea, como puede comprobarse, es un programa que...
Materia gris, nosotros no tenemos, pero hemos intentado traer.
Y sin subvención, ni red, ¿eh?
Sí, y hemos tenido eso, o sea...
De la buchaca, nen.
Hemos tenido secciones de como la de Mentira Cochina, como la de V de Vocabulario, como la de V de Vivencias, que son secciones que están ahí latentes, ¿no? Por si algún día las repetimos.
Sí, o nos inventaremos otras, da igual.
Sí. Y bueno, todo eso han sido 47 programas. O sea, hemos llegado a... al 47.
Número maldito,
sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar 20.000, pues vamos a seguir.
Otra vez enganado, una vez más asesinado. Otra vez.
¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir?
¡Bravo!
Esto es un autoaplauso.
Un aplauso onanista.
¡Viva nosotros!
Sí, sí, bueno, hasta el 47 hemos llegado.
Bueno, pues ya...
Ya nos dejamos, que ya nos pasamos de la hora un poco.
Bueno,
sí, sí. Voilà.
Que ya
viene ahora el siguiente programa. Ahora vais a tener unos 15 minutillos.
Sí, de este lo volveréis a oír. Podéis oír el programa de Radio Vivienda los martes de 11 a 12 a mediodía, los jueves de 9 a 10 por la mañana y los viernes de 11 a 12 de la noche.
En prime time.
En prime time los viernes, los Friday. Vale.
Bueno. Ah, y esto sin publicidad, ¿eh? Un programa sense publicidad, ¿eh?
Sí, sí.
Os recordamos vuestro mail, porque seguramente vosotros también tenéis algo importante que venir a explicarnos. radiovdevivienda@gmail.com.
Sí.
Sí, recordar-vos la pàgina web d'enfocant.net, també el blog de Caio Cosban, i el seu MySpace, que bueno, ara no el tinc aquí, però bueno, que el penjarem allà al blog.
I bcn.vdvivienda.net, per si algú encara no està al tanto de que tenim una net.
I amb tots els nostres tot el nostre carinyo per la nostra gran oient, Mari Carmen.
La meva mama, moi.
Un abrazo muy grande.
I això, i bueno, i el 14 de febrer, que por cierto, podemos celebrar más cosas, porque el 14 de febrero empieza el año del tigre.
Wow.
Sí, sí. O sea, podemos hacer un
salto del
podemos hacer un programa a rayas.
Voy a hacer el salto del tigre.
Bueno, ahora seriosamente, el 14 de febrero nos vemos, no en el Corte Inglés, sino aquí en Radio Bronca.
Nos escuchamos, ¿no?
Nos escuchamos.
Bueno, doncs això.
El otro día leí una cosa muy buena, dice, siempre es agosto en el Corte Inglés.
Es que era muy buena, ¿eh?
¿Qué vas?
Bueno, ya está bien, de publicidad.
Bueno, no vamos
ni de contra publicidad, ¿eh?
No os olvidéis de revelaros a diario.
Y de pensar por vosotros mismos.
Eso, de no creeros nada.
Y esto tampoco que hemos dicho.
Bueno.
Adeu.
Venga, 47 millones de saludos.
Adeu. Se acabó lo que se daba.
Senyor King Kong, senyor Asterix i el taxi gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ei que ben globus, la família Ulissens, i el capità Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, en parem tu. I a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu, sí, i en Mortadelo, i Filemó, i Guillem Brau, i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, allò feroig, el Caganí, en Cocolí, Sol i en Pomell.